Bé, bon dia a tothom. Si heu vist el programa, tinc menys de mitja hora per explicar-vos una mica la llei aquesta, de què va, per què es va fer, sobretot perquè després, quan les altres persones que intervinguin, d'alguna manera pugueu contextualitzar el que ens expliquin. Primer explicaré una mica quina situació hi havia abans de que es fes la llei, que d'alguna manera explica el per què es va fer la llei. Després, els conceptes bàsics de la llei, els dos o tres bàsics, el contingut també més elemental, quins resultats hi ha hagut i què pot passar en el futur. Abans de la llei es va fer un llibre blanc, que és aquest llibre blanc d'atenció a les persones amb dependència, que si poseu llibre blanc o dependència en el Google us sortirà de seguida, i segurament és l'estudi més extens que s'ha fet sobre el tema de la dependència. S'analitzen els temes legals, els temes financers, els temes demogràfics, etc. Hi ha algunes dades, encara que sigui molt ràpid, us les passaré ara. De totes maneres, tot el PowerPoint us l'enviarem a tots i per tant el tindreu tots, per tant no us amoïneu si algunes coses aneu molt de pressa. Aquí, per exemple, la previsió de l'envelliment, veurem que la majoria de gent dependent és gent gran, i aquí el primer, fixeu-vos bé, de l'any 91 a l'any 2026, la previsió que hi ha de canvi de la població. Fixeu-vos bé, la gent jove l'any 91 era el 20%, un cada cinc era jove, i l'any 2006 només serà un 14%. I en canvi, si agafem la gent de més de 65 anys, és just al revés. L'any 91 era un 14% i l'any 2006 es preveu que serà un 21%. Per tant, fixeu-vos el gran envelliment que hi ha de la població. L'envelliment, com sabeu, depèn de la millora de l'esperança de vida, per tant, que la gent viu més anys, i això és un factor favorable, però també de la baixa natalitat. O sigui, els dos factors el que fan l'envelliment. Aquí és la gràfica que es veu segons el més... El carbassa són la gent de més de 80 anys, que seria el sobreenvelliment. I llavors, fixeu-vos, del 2001 al 2026 és la franja pràcticament que augmenta més. O sigui, no només hi haurà més gent gran, sinó hi haurà un procés de sobreenvelliment, no?, de gent molt gran. La prevalència de discapacitat, o sigui, una persona amb la discapacitat com puja, fixeu-vos bé que es dispara a partir dels 70 anys. O sigui, fins als 0 anys va pujant, pujant, als 50 més, als 60 més, però a partir dels 70, com podeu veure, un percentatge de gent molt important ja té una discapacitat. Per tant, quan parlem de dependència, a vegades s'identifica molt amb gent gran, i és normal perquè la majoria de gent dependent o amb discapacitat són persones grans. Aquí l'estructura per edat i gènere de la població amb discapacitat, fixeu-vos que és una piràmide invertida. Una piràmide invertida amb molta més dones que homes. Com sabeu, que les dones viuen més, com veurem ara al veure l'esperança de vida. I aquí fixeu-vos que amb el tema de l'esperança de vida cada vegada s'hi van incloent més elements. Abans només es parlava de l'esperança de vida. Doncs aquí veureu d'un home al néixer, era de 75 anys, l'any 99, i en canvi d'una dona era 82 anys, al moment de néixer. Però fixeu-vos que després s'han anat posant altres indicadors que són molt importants, com l'esperança de vida lliure de malalties cròniques. Aquí ja només és 40 anys. Amb bon estat de salut, doncs fins a 60 anys, amb discapacitat, 68, amb discapacitat severa, 71. Per tant, fixeu-vos que el problema és que la gent gran viu molts més anys, però també els últims anys de la seva vida, un percentatge molt alt, els viu amb malalties i amb discapacitats. I aquí és on està justament el problema de la dependència. Aquí trobem també les persones amb discapacitat severa o total, gent molt afectada, i aquí veieu com també això es concentra aquí a partir dels 69, 70, 80 i escaig d'anys, després ja baixa perquè es va morint. Aquí, quan diem dependents, doncs quins factors es tenen en compte? Doncs aquí fixeu-vos, sobretot es té en compte a l'hora de valorar-ho, el que serien activitats bàsiques de la vida diària i el que serien activitats instrumentals. Els elements que es tenen en compte, per exemple, és canviar i mantenir les postures del cos, si ho pot fer la persona sola, aixecar-se i allitar-se, desplaçar-se dintre de casa seva, rentar-se sol, controlar les necessitats d'utilitzar el servei, vestir-se, desplaçar-se, menjar. I això és el que es valora quan es valora. Una persona és dependent o no és dependent, se li van valorant tots aquests elements, igual que les activitats aquestes que se'n diuen instrumentals, no? pot caminar sense un mitjà de transport, pot anar a comprar i controlar el subministre i el servei, sap anar a comprar, sap cuidar-se, fer els menjars, sap netejar-se la roba. Fixeu-vos que aquests segons són els que els homes, sobretot els homes aquests grans, doncs potser en el futur no ho serà tant, doncs els homes tenen moltes més dificultats per fer-ho, i a vegades no només per temes funcionals, sinó a vegades per temes culturals. Se li mor la dona i ell no sap fer ni els menjars, ni sap rentar la roba, no? I per tant té moltes més disfuncions. A vegades les dones, com veurem, són molt més espavilades i són més capaces de viure soles, no? Amb qui viu la gent gran en aquest moment? Doncs majoritàriament amb algun membre de la família de la generació posterior. Normalment viuen amb un fill, un net. Ja busqués la majoria de gent. El verd seria el 94 i el groc el 2004. Fixeu-vos que va baixant. En segon lloc hi ha parella. Hi ha molta gent que encara viu amb la parella. Són un avi s'ajuda l'altre. En tercer lloc, fixeu-vos, i és molt elevat, és la gent que viu sola. La gent gran que viu sola és un nombre molt important, tant que aquí a Girona l'Ajuntament ha fet un programa només per controlar la gent que viu sola. Aquesta gent, doncs, després veurem serveis, aquesta gent que viu sola és el que els va molt bé, per exemple, la teleassistència. No? Aquesta persona que està sola a casa seva, si es troba malament, que sàpiga que té un element per poder-se comunicar de seguida. Després ja ve amb membres de la família de manera rotativa, aquests avis que viuen 3 mesos amb un, 2 mesos amb un altre, amunt i avall, i després els altres ja és molt inferior. Però fixeu-vos que visquin en residència, sembla que tota la gent gran està en una residència, doncs la quantitat és ínfima, no arriba ni a l'1%. No? Aquí també veiem aquesta semblant, amb qui viuen, aquí en forma de formatge, doncs veiem que la majoria de gent viu en parella, després molta gent que viu sola o que viu amb algun fill. La població més gran de 5 anys, aquest és l'altre element clau, és que la majoria són dones. Per tant, aquí la majoria són dones, com veieu aquí el color verd i el color blau. Les persones que cuiden, qui són els que cuiden a la gent gran? La gent gran, doncs, la que cuiden més, com veieu, són les... Aquí posa filla, posa hija, hijo. De la veritat és que després les estadístiques de hijos pocos. O sigui, la majoria que estan cuidant la gent gran, ara no me'n recordo de memòria, pensava que era el 92 o el 93% eren dones. Per tant, els cuidadors són bàsicament dones. Fixeu-vos com en comptes de baixar ha augmentat el nombre de fills que cuiden, després el que cuida és la parella, en segon lloc, després la jove o els nets. Per tant, fixeu-vos que aquí hi ha una gran quantitat de persones que s'ajuden entre els mateixos membres de la família. Tipus d'ajuda que reben, aquí fa una comparació entre activitats instrumentals, sobretot per feines de la casa. Veiem com del 94 al 2004 han augmentat molt el tipus d'ajudes que reben. Altres activitats, acompanyant el metge, etc., també han augmentat. Cuidados personals, poder vestir-se, menjar, també veiem que ha augmentat. Només ajuda a les tasques domèstiques, això veiem que ha baixat, perquè més aviat ajuden més de forma global, altres activitats, etc. Aquí veieu el tipus d'activitats per les quals la gent gran ha de rebre ajuda. On voldria viure la gent gran? La gent gran veieu que una immensa majoria vol viure a casa seva. La gent, continuem fent residències de gent gran quan la gent gran no vol. No vol anar a viure en altres llocs. En una residència pública només hi vol anar a viure un 10%. En canvi, a casa d'un fill o a casa d'una altra gent ja vol anar a viure un 4,8. Residència privada, un 2,7, en casa del fill. És a dir, que la gent vol continuar vivint, en definitiva, sempre es parla d'un 75%, per tant, la gran majoria de gent vol continuar vivint a casa seva. Aquí, quin tipus de serveis hi ha? Fixeu-vos que la gent vol viure a casa seva, en canvi els serveis que disposem per ells, els que hi ha més són les residències. Si la gent vol viure a casa seva, el servei que hauria de ser més nombrós hauria de ser els serveis d'atenció domiciliària. I en comptes de potenciar l'atenció domiciliària, s'està potenciant més el tipus de residències. Centres de dia, que podria ser una altra alternativa a la residència, com veieu, són molt pocs els serveis que hi ha. L'ajuda a domicili, de totes maneres, veieu que ha pujat espectacularment els darrers anys. Des del 85, que pràcticament no existia l'atenció domiciliària, i que a la gent gran li costava molt de deixar entrar algú a casa seva, doncs veiem com ha anat pujant, i el 2004 el nombre de gent que rebia atenció domiciliària ja era molt important. Aquí, si ho fem per comunitats autònomes, veiem que Catalunya, doncs, en nombre total d'atenció domiciliària, és la que més hi ha apostat. Veieu que hi ha comunitats autònomes que pràcticament n'hi ha molt poc. De totes maneres, això són números absoluts. Si ara ho fem en proporció als habitants de cada comunitat autònoma, veiem que Catalunya ja no és la primera, en canvi veiem que Extremadura, Castilla-La Mancha, que són zones molt rurals, doncs precisament aquests estan fent una atenció domiciliària, són els que en fan més. I en canvi veiem que hi ha comunitats que claríssimament no han apostat per l'atenció domiciliària, com València, que ha apostat claríssimament per les residències. Per tant, veieu, aquí es veu una mica les polítiques que ha seguit també cada comunitat autònoma. Aquí, segons el preu, també veieu que hi ha una gran disparitat de preus. Aquí és el preu hora, i veieu que el que és més car és Navarra, després Canària, i després ja Catalunya se situaria més o menys a la meitat. La teleassistència, que ja sabeu el que és aquest aparell que pot portar la gent, que pot ser en braçalets, en forma de collaret, que només apretant-lo, doncs de seguida aquesta persona, doncs, amb una central, saben que li ha passat alguna cosa, és dels altres serveis que, com veieu aquí, ha experimentat un gran increment. Per tant, és un altre servei important. Aquí la teleassistència, igual. Els preus, veieu, que varien d'una manera molt gran. Aquí també Catalunya es situa inclús per sota dels preus normals que hi ha. Llars de persones grans. Aquí també, segons l'índex de cobertura, Catalunya no és precisament de les que en tingui més, com podeu veure aquí. En canvi, doncs, Navarra o Múrcia o altres comunitats autònomes, hi ha moltes més llars d'aquestes, com es diuen llars del jubilat, casals d'avis o clubs, depèn de cada lloc, té noms diferents. Els indicadors de serveis socials per gent gran, i fixeu-vos que de totes maneres han augmentat molt, del 99 al 2004, doncs han augmentat el nombre d'aquest tipus de centres. Els centres de dia, que potser era un servei també molt innovador, és un servei que va costar molt d'introduir, la gent li costava molt entendre el centre de dia, i en canvi en aquest moment, doncs, jo penso que en aquest moment el centre de dia és un gran recurs per la família que vol continuar tenint la persona a casa seva i no vol que vagi a una residència, doncs jo penso que és un bon recurs. Aquí veieu els centres de dia, el nombre de places, Catalunya també aquí, veieu que és dels llocs que s'ha fet més, Catalunya i Madrid, segurament perquè a les grans ciutats és més fàcil fer centres de dia, la família el pot portar, en canvi en zones rurals és molt complicat moltes vegades per les distàncies. Per tant, també heu de tenir en compte que a vegades el tipus de serveis va en relació a les característiques demogràfiques de cada lloc. Expectatives sobre la forma de residència, aquí queda molt clar segons les edats, però veieu que el primer és el més important. Què vol? Vol quedar-se a casa sempre. La gent vol viure a casa seva i vol envellir a casa seva contra de viure amb fills o tornar al seu lloc d'origen familiar o viure en un lloc ja residencial. Per tant, el que queda molt clar és que la gent vol continuar vivint sempre i mentre es pugui a casa seva. Els equipaments de la gent gran, un dels problemes que hi ha és que la gent gran, bueno, doncs hi ha determinats equipaments que les cases doncs, no estan massa en condicions, no? Calefacció, més de la meitat de llars de gent gran no tenen calefacció. No? Molta gent gran no té cotxe tampoc, les noves tecnologies veieu que encara estan amb ordinadors i amb connexions a internet, encara estan per sota, o, per exemple el congelador, doncs tampoc no tothom en té, renta vaixelles tampoc, per tant molt el que passa, que el que sí que hauríem d'ajudar, quedava molt clar aquí, és adaptar les cases perquè realment la gent gran pugui continuar a casa seva si vol continuar-hi vivint. Si està en molt males condicions és molt difícil. No? L'atenció residencial, veieu també com ha anat pujant en els últims anys, des del 75 fins al 2004 s'ha multiplicat per 5. Quasi, no? Els centres residencials, també les que hi ha, nombre de places, veieu que Catalunya també continua sent el primer, Catalunya, Madrid, i en canvi Castella i Lleó també hi ha apostat molt, i Andalusia. En canvi, si ho fem també per habitants, veiem que Catalunya no és la primera ja, i és Castella i Lleó, Madrid, inclús que és una pera Catalunya, Navarra, Rioja, aquí es veuen clars les polítiques que s'han adoptat, o també a vegades la realitat. Per exemple, a Galícia veieu que en té molt poc, però Galícia és una població molt disseminada, és una població doncs, que amb ajuda mútua i altres tipus de coses ho han anat solucionant. Segons siguin públics o privats, fixeu-vos aquí el canvi que hi ha hagut en centres d'aquests, de l'any 94, que el 32%, i com veieu, era públic i 67% privat, a l'any 2004 ja el públic ha baixat en pes el 24% i el 75% ja és privat. Aquí la privada, sobretot quan és privada amb afany de lucre, només actua en llocs que hi ha negoci. Per tant, la gent gran i amb la llei de dependència també tenia moltes esperances, com veureu, de poder fer aquest tipus de negoci. Com hauria de ser una residència per gent gran? Això és una altra de les grans discussions. Com hauria de ser? Una gran residència, no? Que és el que proponen alguns, perquè així els costos són més baratos. Veiem que quan s'ha preguntat amb experts, doncs hi ha un 20% que diu que sí, que aquestes estan grosses perquè les petites resulten molt cares. Mitjanes entre 50 i 80, un 16. Petites, de menys de 50 places, doncs hi ha un 17%. I mini residències, doncs aquí és la que sembla que serien les millors. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha apostat totalment per petits apartaments doncs, assistits, que així la gent té la seguretat de viure en un lloc que està protegit, però al mateix temps té la llibertat d'entrar, sortir, de fer el que vulgui, el que doni la gana. Els serveis residencials d'Espanya, l'evolució, fixeu-vos que s'ha frenat, o sigui, anava pujant i s'ha frenat, en aquest moment s'obren plaça de gent gran, sobretot perquè no n'hi ha que no es concerten. I si mirem la despesa de protecció social comparada en relació al producte interior brut entre Espanya i Europa, veiem que encara en aquest tema estem bastant per sota. La ratlla vermella és la mitja d'Europa i la ratlla blava és la d'Espanya. Aquí una altra cosa que es va estudiar quan es feia el llibre blanc és, bueno, això té un cost important, però tota l'atenció a la dependència és un gran, això que es diu, un jaciment d'ocupació, crea molta ocupació. Segons aquest estudi, com podeu veure, es calculava que s'haurien creat 330.000 llocs de treball a partir de la posta en marxa de la llei de dependència. Sembla que no són tants i sembla que situa al voltant d'uns 200.000. Però el que sí que és veritat, que si la gent, i ho veureu perquè s'han creat menys, perquè veurem que la majoria de gent el que ha optat és per quedar-se a casa i que el cuï algú de la família, en comptes d'anar a centres o atenció domiciliària, etc. Però per tant aquí ens trobem que l'atenció a la gent dependent és un gran jaciment d'ocupació i per tant crea molts llocs de treball. I després, a més de crear molts llocs de treball, té un increment dels ingressos de l'Estat. Aquí veiem doncs, l'estalvi en prestacions de desocupació. Aquesta gent que hem dit, aquests 330.000 que treballen, una part important està en sense feina. Per tant, aquí hi ha un estalvi. Cotitzacions a la Seguretat Social. Tota aquesta gent que ara treballa cotitza. Increment de l'IVA. També es paga l'impost. Increment de l'impost de societats quan són entitats que ho fan. O l'IRPF d'aquesta gent que treballa. Per tant, aquí retornos, diu, d'això que invertim en la dependència, ens retornen, això és en milions d'euros, per tant són molts, 1.000 milions, quasi 2.000 milions d'euros, són els que es calculava que retornarien a l'Estat. Conceptes bàsics, volia dir. Doncs la llei aquesta, hi ha dos conceptes, un és autonomia i l'altre dependència. El que queda molt clar és que almenys per autonomia el criteri que agafa la llei no és un criteri només funcional, sinó que inclou l'autonomia moral. Fixeu-vos bé, diu, és la capacitat de controlar, afrontar i prendre per pròpia iniciativa decisions personals sobre com viure d'acord amb la norma i preferències pròpies, així com desenvolupar activitats bàsiques de la vida diària. O sigui, autonomia no només és que pugui caminar i que pugui agafar un got i menjar sol, sinó que és que pugui decidir aquesta persona sobre la seva pròpia vida. Encara que tots en diem de manera molt ràpida i maldita llei de la dependència, sabeu que és llei de promoció de l'autonomia, encara que després la llei veurem que no diu quasi bé res de l'autonomia. I en canvi la dependència la defineix com l'estat de caràcter permanent, per tant, no una cosa transitòria. Aquí, per exemple, s'ha exclòs a la llei, doncs una persona que es trenca la cama i durant mig any serà dependent, aquest no compta. Per tant, ha de ser permanent que es trobi la persona que per raons derivades de l'edat, la malaltia o discapacitat i lligades a la falta o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, per tant, aquí entrarien tant les persones amb discapacitat física com també intel·lectual, i aquí ve l'element clau de la dependència, diu, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones o d'ajudes importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. És a dir, dependent és el que necessita algú que l'ajudi per fer les activitats bàsiques. Quines són? Doncs les tasques més elementals de la persona que li permeten desenvolupar-se amb un mínim d'autonomia i independència. Per exemple, què són activitats bàsiques? La cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, que es pugui aixecar i anar amunt i avall, reconèixer persones i objectes, poder orientar-se, entendre i executar ordres i tasques senzilles. Per tant, fixeu-vos que no és purament físic, sinó també, d'alguna manera, l'ordre intel·lectual. Per tant, aquests serien els tres, jo penso, n'hi ha alguns més definits de llei, però aquests són els tres conceptes bàsics que estableix la llei, aquesta, la PAT aquesta que coneixem. Quin contingut té? Des del punt de vista polític, el que es deia era farem la quarta pota de l'estat del benestar, i ho deien així, el quart pilar. Dic, tenim un sistema de salut, doncs que fins ara almenys ha sigut potent, tenim un sistema educatiu també doncs ben arrelat, i tenim un sistema de pensions doncs que també. Què falta? Ara falta que fem un sistema de serveis socials. I aquest sistema de serveis socials es volia fer a través de la llei de la dependència i de la nova llei de serveis socials. Per tant, el benestar tindria aquestes quatre potes i per tant s'aguantaria bé i seria un benestar potent. Això, un parèntesi, la llei aquesta de la dependència i dels serveis socials, com veieu aquí, són del 2007 i es van fer l'any 2006. I encara que us sembli impossible, a l'any 2006 els espanyols ens pensàvem que eren milionaris. Per tant, han fet unes lleis fantàstiques i que ara s'han de posar en marxa en un moment de crisi profund, el qual és, no deixa de ser un problema. Com es valora la dependència? Com se sap si una persona és dependent o no? Doncs hi ha uns òrgans de valoració, hi ha uns equips de valoració, es fa la sol·licitud, i aquests equips, a diferència, per exemple, de valoració de discapacitats, van a valorar la persona a casa seva, perquè volen veure el nivell de dependència que té aquesta persona a casa seva. Per tant, com més malament tingui la casa, més dependent és. Quan és una incongruència total. I veurem que les ajudes per arreglar la casa són les que no són un dret subjectiu. Per tant, han copiat el sistema alemany d'anar a casa seva, però han copiat el sistema alemany d'arreglar-li la casa. Que realment aquesta, si en diem llei de promoció de l'autonomia, el que hauríem de promocionar és l'autonomia. I en canvi veurem que tota la llei el que està fent és ajudar a suportar la dependència. Hi ha uns barems de valoració, aquesta persona que va a la casa li fan una sèrie de preguntes, vostè es pot aixecar, pot fer llit, pot menjar, pot no sé què, i a partir d'això reuneix tot l'equip i li dona un grau i un nivell. Aquí fixeu-vos, graus n'hi ha tres, una és la moderada, l'altra és la severa i l'altra és la gran dependència. De més lleu a més greu. Diu, la dependència moderada, diu, és la que necessita algun cop al dia que l'ajudin aquesta persona. La dependència severa és la que ja necessita diverses vegades al dia que l'ajudin. I la gran dependència és que necessita ajuda constant. I això seria a grans trets. I fixeu-vos que cada un té dos nivells. Per tant, hi ha sis tipus, diguem-ne, de dependència. Pot ser el grau 3, 2, 1, etc. I la llei no s'ha posat tot en marxa tot de cop, sinó que s'ha posat paulatinament. La llei va començar el 2007 i fins a l'any 2015 no estarà plenament desenvolupada. Van començar pels més greus i ara, bueno, ja veurem si acabarà o no acabarà, tindrem temps d'acabar amb el grau 1, nivell 1. Quines prestacions es donen? Doncs les prestacions hi ha un mínim que garanteix l'Estat. Les prestacions primer es poden donar de dues maneres. Amb serveis, i aquesta persona que té el grau 2, nivell 2, té dret a atenció domiciliària, això seria un servei, o té dret a anar a una residència, després els veurem, o prestacions econòmiques. La llei diu, justament perquè, per dues coses, perquè volia crear ocupació i després perquè la llei el que volia és evitar que la dona es tingués que quedar a casa a cuidar a la persona dependent, fixeu-vos bé, quan vam fer l'estudi l'any 2000, la majoria de dones cuidadores eren mestresses de casa amb pocs estudis, grans, de més de 55 anys. Quan es repeteix aquest estudi 10 anys després, a l'any 2007-2008, una tercera part de les dones cuidadores havien tingut que deixar la feina per quedar-se a casa a cuidar la persona dependent. Llavors es va dir, prioritzarem els serveis perquè la dona no els tingui a quedar a casa. Després veurem que la realitat ha sigut al revés. Nivell de protecció. Hi ha un nivell mínim que és igual per tot l'Estat i que el paga l'Estat, això de l'AGE aquesta vol dir Administració General de l'Estat. Aquest nivell mínim, que és igual per tots, es pot complementar amb un nivell acordat. Acordat vol dir això, que s'ha posat d'acord la comunitat autònoma i l'Estat i el paguen a mitges. I després la comunitat autònoma, si vol, el pot fer nivells addicionals. Per tant, hi podrien haver tres nivells, un igual per tot l'Estat, un altre que sigui igual a cada comunitat autònoma i un altre que cada comunitat autònoma li pot afegir. Quines prestacions hi ha? Doncs aquestes que teniu aquí. Serveis. Quins serveis pot rebre la persona dependent? Pot rebre el servei de prevenció, veurem que n'hi ha molt pocs, inclús es discuteix si hi ha un servei de prevenció, la prevenció més aviat serien programes de prevenció, com han fet altres països, ara també es vol fer aquí a Espanya, però a Noruega doncs ja fa bastants anys que va baixar moltíssim la sal que hi ha en el pa. Ja busques una cosa, aquí el pa és molt salat, doncs amb això, segons els seus càlculs, han retardat 5 anys l'entrada a la dependència. Per tant, la prevenció més que amb una persona concreta és la prevenció en general. Servei de teleassistència, que ja us he explicat el que era, servei d'ajuda a domicili. Aquest servei d'ajuda a domicili pot ser per fer necessitats domèstiques de la llar o pot ser per fer la cura personal, per rentar la persona, per aixecar-la, etc. Centres de dia i de nit. Centres de dia, doncs aquí classifica per gent gran, per menors de 65 anys i per atenció especialitzada. Per tant, fixeu-vos, pot ser una persona discapacitada, dependent de més de 65 anys, i atenció especialitzada sobretot per determinats col·lectius, especialment, doncs, per exemple, per malalts mentals, etc. Llavors hi ha el centre de nit, que és una de les novetats d'alguna manera de la llei, que estableix aquest tipus de centres, que bàsicament l'objectiu és que hi ha gent que potser durant el dia pot estar a casa seva, però la nit té por d'estar a casa seva, si em passa alguna cosa, o a vegades al revés, que és una persona, imaginem-nos, un malalt d'Alzheimer, que la família durant tot el dia el té a casa, però la nit ha de descansar, perquè si no, no podrà continuar cuidant-lo. La veritat és que de centres de nit n'hi ha pocs i no sé si tindrà massa èxit aquesta proposta. I després hi ha l'atenció residencial, anar a una residència. Això seria serveis. Com a prestacions, fixeu-vos, hi ha la vinculada al servei i diu, aquesta prestació vinculada al servei serà quan no sigui possible l'accés a un servei públic o concertat. Imaginem-nos que a una persona li diem, vostè té dret a una residència o atenció domiciliària, però és que no hi ha places. Li donem uns diners perquè ell busqui la plaça en un centre o en una residència. Per atenció a l'entorn familiar, aquesta prestació el que feia més por, i la gent que es vol quedar a casa, fixeu-vos, la llei deia, excepcionalment es podrà donar aquesta prestació si hi ha una adequada convivència a la família, la persona gran o discapacitada amb la resta de la família, i l'habitatge és habitable, és a dir, que no està en males condicions. I després hi ha l'assistència personal, que segurament és la prestació més innovadora de totes, i aquesta ha sigut gràcies a les pressions que ha fet el moviment de vida independent, i avui tindreu el plaer d'escoltar l'Antonio Centeno, que és un dels líders del moviment de vida independent, amb la qual ells el que volen és, sobretot de gent jove, amb una gran afectació, com veureu que té l'Antonio, però en canvi vol treballar, vol fer una vida normal, per tant el que vol és tenir un assistent personal, algú que l'ajudi, doncs en tots els actes de la vida. I llavors, per tant, aquesta era de les coses noves. En canvi, fixeu-vos que les ajudes per barreres tècniques i accessibilitat de la llar són ajudes que només es donen, diu, si hi ha pressupostos suficients. Per tant, aquestes, així com les altres, s'han de donar sempre aquestes noves. Els drets i deures nous, els que no tenim temps, però el que és més important, penso que és el dret aquest a l'autonomia i que, per tant, la persona pugui decidir quin tipus de serveis és el que aquesta persona pot rebre. Com es gestiona tot això? Doncs és una mica un lío, no? Perquè hi ha l'Administració General de l'Estat, hi ha els ajuntaments, hi ha les comunitats autònomes. Llavors el que han fet és un Consell Territorial, que són tots tres, i són els que decideixen. I això és el que està dificultant molt la posta en marxa de la llei. Si heu vist alguna vegada per televisió, hi ha una talla llarguíssima amb 40 persones, que són els que han de decidir, els barems han de decidir una sèrie de coses, i està resultant un sistema molt complicat per gestionar-ho. La qualitat és un dels altres elements importants que fa la llei, i aquí us posava el finançament. El finançament, fixeu-vos, del nivell mínim aquest el paga tot l'Estat, el nivell mínim aquell que us deia, el nivell acordat el paga entre l'Estat i la comunitat autònoma, i el tercer nivell el paga tot la comunitat autònoma. Són gratuïts els serveis? Doncs no. El principi és que la part del beneficiari ha de contribuir-hi segons els seus ingressos i segons el patrimoni que tingui. No s'ha arribat a un acord a tot l'Estat i, per tant, cada comunitat autònoma ha fet uns nivells diferents. Per tant, què passa? Doncs que un senyor del País Basc paga un preu, Andalusia en paga un altre i a Catalunya en paga un altre, amb la qual cosa, per alguns, s'està vulnerant la igualtat que propugnava aquesta llei. Els resultats, suposo que no veieu res, però ja us ho explicaré una mica, només els grans números, aquí dalt teniu tots els tipus de serveis, teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia, etc. Fixeu-vos bé, la prestació que més s'ha donat, això són dades de novembre, per tant són dades actuals, són d'aquest mes, fixeu-vos bé, per ser atès a casa pel prestador familiar, que ja us deia que era, la llei diu que és l'ajuda excepcional, doncs és la que més es dona, fixeu-vos aquí baix, suposo que no ho llegiu, però el 45,95% de persones estan ateses a casa, quasi bé, la meitat de persones estan a casa. En canvi, l'assistent personal, que ja us deia que era més per la gent que volia fer vida independent, és el 0,10%. Doncs ja, doncs, què sé, les residències és el 13%, l'ajuda a domicili el 12%, etc. Quin és el perfil? Doncs la majoria de gent que tenem, ja me'n vaig al futur, encara no estem. La majoria de gent, com veieu, 67% són dones, i el 33% són homes, i aquí una mica ja, segons el tipus d'edats, és normal, per les dades que hem vist demogràfiques, que la majoria siguin dones. Aquí veiem com el nombre va pujant segons l'edat, com veiem, sobretot a partir dels 80 anys, és quan es dispara la dependència. Aquí, per comunitats autònomes, veieu els que s'han fet, les sol·licituds, hi ha hagut 2 milions de sol·licituds, per tant, fixeu-vos que el nombre és important, i persones que són beneficiàries en aquest moment amb dret a prestació és 1,5 milió de persones, per tant, és un nombre també molt considerable. I que vaig a 100 per hora perquè he vist l'Ester que hi ha arribat i ja m'estic menjant el temps. El futur, com veieu aquí, no és gaire, hi ha uns núvols aquí molt, molt estranys, molt raros, i no tenim clars quin serà el futur. Aquí el senyor Rajoy, 2 dies abans de les eleccions, a primera pàgina del País, amb unes declaracions, ja ens van partir, la dependència no és viable. Per tant, com podeu veure aquí en aquesta entrevista, que això és una bestiesa, que això no es pot pagar, penseu que són dels col·lectius en aquest moment més vulnerables i que més necessiten ajuda, diu que no d'això. Per tant, quina és l'opinió? Jo, per dir-vos l'opinió, he posat la de dos humoristes perquè no acabem deprimits tots després de veure el futur aquest que tenim en aquests moments, i però que ens va dir el senyor Mas ahir encara més. Per tant, jo primer us poso de dos humoristes, una és la d'en Jack, que sabeu que és el que fa els acudits en el Punt Diari, i ell, el seu comentari era aquest. I després el d'en Forgues, que aquest té un helicòpter que en comptes d'aspres té unes tisores, i diu, ¿qué tenemos hoy? Diu, recortes de las pensiones de dependencia. Diu, vale, diu, pero que parezca una reestructuración. Per tant, moltes gràcies, però el futur, com veieu, el tenim una mica d'èxit.